A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tenim aquella brometa fàcil per 25 cèntims d'euro. Com està el municipi, Jaume Monasteri? Bon dia.
Bon dia. Perquè ha d'estar malament, podent estar bé.
Bé menor, bé sostingut, bé natural.
Home, la meva banda musical no tancaria la porta a cap de les... A cap dels vents, sí, que deixem-ho així.
Però, no sé si d'alguna manera alguns dels temes recurrents en aquesta legislatura continuen encara en aquest estat. Mira, o creieu que algun d'aquests temes ha anat...
No, jo ara parlant ja seriosament, l'avantatge que tenim és que tenim molts temes oberts que són de futur, que són coses en positiu. O sigui, nosaltres, quan vam entrar a govern ja a l'altra legislatura, l'altre dia em fèiem una mica de broma i dèiem, ostres, és que ens ha tocat arreglar molts pollastres que ja estaven en aquest galliner fa molts anys. I llavors, al final tens dues opcions, o patada endavant i que s'ho mengi un altre, o solucionar-ho. Jo crec que nosaltres ja hem solucionat molts temes que estaven molt encarranquinats i que altres els tenim ja en vies de solució. I per altra banda, el que a nosaltres més ens il·lusiona és que tenim projectes de futur i projectes que es van... Que ja comencen a treure el nas, eh? Vull dir, ja tenim un escorxador que s'ha fet nou, que ja està a ple rendiment, o sigui, mica en mica es van endegant tots aquests temes i llavors l'avantatge és que hi ha altres projectes que ja estan en les seves fases inicials o que ja estan en una fase més avançada i que això mica en mica anirà tirant endavant i es veuran en breu.
El mes d'octubre passat, quan teníem... Jaume Monasteri, en una de les converses amb Jaume Monasteri, veu ser molt contundent amb l'oposició quan no es van aprovar les ordenances fiscals. Mm-hmm. Què us ha semblat el posicionament del PSC per afavorir ara que el pressupost pugui tirar endavant a partir d'aquest document que s'ha signat conjuntament?
A veure, tu davant d'una proposta de qualsevol, i en aquest cas d'uns pressupostos, tens dues opcions. Hi ha hagut gent que no s'ha volgut assentar ni a parlar-ne, cosa que si jo fos votant d'aquest partit, home, doncs jo d'un partit al qual voto vull que participi de la política municipal, no que se n'aparti, amb el qual a mi em sorprèn molt, però bueno, escolta, lliurement cadascú té el seu posicionament.
N'hi ha hagut només un o només d'un?
Que no ha volgut parlar-ne un. A veure, i no farem coses d'aquelles estranyes, fets per Sitges, no ha volgut parlar de pressupost, escolta, és el seu posicionament, cap problema, però a mi em sobta. D'altres, el que hem fet és, explica'm quin pressupost portes, dona'm tota la informació, 24 hores abans del ple demanaven informacions, suposo que per fer els seus al·legatos i tal, però a mi em sobta molt que 24 hores abans encara demanés una informació que nosaltres portàvem 3 mesos treballant, i que, per altra banda, no fan cap aportació, és a dir, en un àmbit més destructiu, no? És a dir, no a tot el que tu proposes, però jo no et proposo res. També és molt legítim, però a mi no, la veritat és una postura que no em convenç, que seria la postura que ha fet servir en aquest moment Junts per Sitges, no ara aquest any, sinó en l'anterior pressupost i en el d'abans. Vull dir, és una tàctica d'obstruccionista, diria jo. I després hi ha hagut altres posicionaments, com ha sigut el PSC o Guanyem, que han dit... Molt bé, aquest és el vostre pressupost, però nosaltres en aquest pressupost hi volem veure això, això i això. Clar, si tu et fan aquest posicionament, aquest plantejament, i et tanques en banda i no vols saber res, jo entenc perfectament que llavors no em vulguin saber res d'un pressupost. Però si fas una negociació, que al final la política és negociació, doncs arribes a acords. I aquest ha sigut el punt on t'has arribat. I jo entenc que aquí... Jo tenia un professor que deia, quan en una negociació una de les parts està molt contenta i l'altra no anem bé, el resultat no és bo. Quan tothom està mig content o mig enfadat, vol dir que la cosa ha anat millor, perquè doncs, tu has de ronçar per una banda i estirar per una altra. I jo crec que aquest ha sigut el punt on ens hem trobat. També he de dir que com a partits d'esquerra, que som tant PSC com Guanyem i tal, els nostres punts de sortida ja eren molt apropats, vull dir, teníem punts de vista molt, molt, molt semblants. Després, amb els matisos que vulgueu i amb tots els ets i uts, però el punt de sortida ja era proper, i per això ens va costar, doncs, tenir una sèrie d'enteses que al final s'han acabat plasmant en els pressupostos.
Més enllà de l'aprovació del pressupost, el pacte en si, el document, això és un document fins a final de legislatura, es pot entendre així?
Bueno, no, aquest acord és per aquest pressupost, però a veure, també hem d'entendre que si ens entenem per aquest pressupost, també segurament ens podrem entendre pel següent pressupost. Vull dir, les línies seran molt semblants. Nosaltres, si mireu la trajectòria d'aquest govern...
Ho dic perquè si es planteja el document, és un document gairebé, ho hem dit amb més d'un portaveu, que gairebé podria formar part d'un programa electoral.
Sí, sí, és que al final el pressupost només és que posar sobre paper i amb números concrets un ideari. I a veure, i també és el que diem, moltes vegades els 4 anys d'una legislatura, per segons quins temes, és poquíssim, no serveix per res, perquè hi ha molts temes que, ja sabeu com és l'administració, arrencar-los són temes que porten 5, 6, 7, 8, 10 anys. I amb una legislatura de 4 l'únic que pots fer és engegar-los, però... Nosaltres ja ens està bé, perquè al final el que estem fent és endegar segons quines coses, perquè després qui sigui que vingui darrere, o nosaltres mateixos, doncs els tirin davant. Això que em dius per tota la legislatura? Doncs home, a veure, els acords als que hem arribat ara no seran massa diferents dels que podrem arribar en un proper pressupost. Llavors, també, doncs, tot aquest any, amb aquest pressupost aprovat, on es faran tots aquests projectes, on es desenvoluparan tota una sèrie de polítiques, doncs el que és normal és que tinguin una continuïtat en un proper pressupost. Ja no tan sols en un pressupost, sinó en una manera de fer política.
Això és complible quan es planteja, de la mateixa manera que es planteja el pacte i s'aprova el pacte, es planteja a la vegada una comissió, un grup que fiscalitzi el desenvolupament d'aquest pacte?
Clar, però això és important per dues bandes. Una, perquè realment es compleixin els acords, perquè nosaltres, a veure, no tenim cap intenció de no complir-los, al contrari, són acords als que ens hi sentim a gust. Però per una altra banda també, perquè moltes vegades... sabeu que projectes que són complexes durant el transcurs d'aquest desenvolupament, doncs sorgeixen inconvenients, problemes, qualsevol cosa. Doncs és important que els que hem pactat aquella acció en siguem conscients, i a vegades és, ostres, això que havíem dit que es faria en un mes trigarà 2 mesos. Bueno, per què trigarà 2 mesos? Per això, per això, per això. Vale, doncs, escolta, cap problema. Què ha passat? Que hem trobat un no sé què que no estava previst. Bueno, doncs siguem-ne conscients i entenguem que aquest termini doncs passa. Això és com les obres de casa de cadascú o qualsevol cosa, doncs poden passar. O qualsevol projecte que nosaltres el destilem amb una sèrie d'accions, i llavors resulta que alguna de les accions doncs té algun impediment pel que sigui. Doncs si tots els que hem pactat aquesta acció en som conscients, doncs a vegades és, ostres, doncs en comptes de fer-ho així, fem-ho així i anem més ràpid. Escolta, com que per aquí no es pot fer, fem-ho d'aquesta altra manera. Llavors amb la tranquil·litat de que no és que l'acció no es porti a terme, sinó que s'ha d'anar a tenir cintura amb l'administració, o tens cintura o no hi ha manera.
Els ciutadans n'han de tenir moltes a vegades, eh?
Sí, 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 és molt normal. Jo em sembla que us ho he dit cada vegada que he vingut.
De tenir un cinturó, no sé quants forats.
Jo vinc del món del voluntariat i de l'empresa privada. Jo, la primera setmana, els primers 15 dies, els primers mesos a l'administració, m'hauria tirat per la finestra cada setmana 3 o 4 vegades, perquè, ostres, coses que a l'empresa privada és, si tinc diners ho faig, si no tinc diners no ho faig. Aquí és, sí, tinc els diners, però 50 problemes després afegits, perquè hi ha unes normes, hi ha unes condicions que s'han de complir, i punt, eh?
Anem per un d'aquests temes que, diguem-ne, que està en procés de desencallament total, que és l'assumpte del Club Natació. I us ho preguntem també a partir de reflexions que hem escoltat més enllà del posicionament polític de cadascú, eh? I a partir de com s'està desenvolupant aquest procés de la subhasta. Amb la mà al cor, seria encara possible, viable, que si dels processos de subhasta no s'entreu, diguem-ne, un bon resultat, l'Ajuntament pogués assumir?
És que no és la mà al cor. O sigui, el problema és que moltes vegades ens pensem que l'administració funciona amb la mà al cor. L'administració, i no ho agafem com un titular, no en té d'acord, l'administració pura i dura.
Home, l'administració, doncs heu fet un bon titular, no es pot negar.
L'administració té moltes lleis i moltes normes. Qui posa el cor és la gent que entrem a fer política i que el que posem aquí són les ganes de que es desenvolupin una sèrie de coses.
Llavors, deixeu-me que us ho pregunti d'una altra manera. Mm. Va, deixem aquest assumpte del cor. I ho dic per si, entre les possibilitats, veritablement, mai els serveis tècnics de l'Ajuntament optaven per aquesta possibilitat que l'Ajuntament es pogués quedar aquest equipament.
És que no és un tema de serveis tècnics. A veure, bueno, últimament he sentit coses sobre la cronatació
per
aquesta
això
taula, on se'ns ha titllat de ganduls, d'incompetents, d'inútils, d'irresponsables. A casa meva diuen que la ignorància és atrevida, però a vegades la ignorància és molt atrevida.
Tothom... Abans no ho desenvolupeu. Aquella frase de l'Ajuntament, i em sembla que es partia d'aquí, té l'obligació de rescabalar al màxim possible la quantitat invertida.
Exacte.
Aquesta és la màxima, aquesta és el dogma de fer.
Sí, sí, però és que a vegades parlem del clonatació i tothom ho va derivant i acaba amb la frase el clonatació. A veure, què hi ha darrere del clonatació? Hi ha un consorci, a veure, hi ha un barullo darrere que tothom ho veu molt fàcil. O sigui, si jo ara posés aquí en aquesta sala tota la gent que ha vingut i diu bueno, això es pot solucionar fàcilment, no hi cabríem, hauríem de fer 3 o 4 torns perquè no hi cabríem. Però tothom et diu això, però ningú et porta la solució. Ningú et diu, mira, tira per aquí, tira per allà. Tothom diu, home, això és qüestió de voluntat i tal. No, mentida. No és qüestió de voluntat, és qüestió de que s'han de complir unes lleis. L'altre dia també sentia que algú que deia és que això no té responsabilitat patrimonial per part dels que han de decidir. Això és mentida, eh? Això és mentida. Si nosaltres no fem la dissolució del consorci tal, aquí hi haurà algú que ens vindrà a buscar, eh? I això és així de clar. Vull dir que ni que sigui perquè responem amb el nostre patrimoni o amb les nostres accions, només per això ja ho hem de... Aquí el que s'ha de veure és com és que portem tants anys sense solucionar-ho, perquè això el 2015 s'havia d'haver arreglat.
M'aturo aquí un moment. Uh-huh. La subhasta forma part de la liquidació del consorci de la clonatació.
De la liquidació del consorci. Aquí s'havia de liquidar aquest consorci. El consorci...
No de la dissolució, perquè ja es va dissoldre.
El 2015 estava dissolt. Llavors deien, després de la dissolució, la liquidació. I aquí es va parar tot. Doncs nosaltres el que hem fet és assumir aquesta liquidació. A mi ningú em pot venir a dir que jo no entenc el que és la connotació, no puc tenir un sentiment. Jo tinc un problema, que és que jo sí que tinc un sentiment, molt de sentiment, la connotació.
M'aturo de nou aquí. Aquesta liquidació suposa, com dèiem, que l'Ajuntament rescabali el màxim de diners possibles dels invertits?
Sí, però, al tanto, què passa amb això? Que el que sí que hem apretat nosaltres, perquè jo és un tema que sempre m'ha copsat molt, és el tema d'intentar que el Club Natació pugui sortir-se'n d'aquesta. Com a Club Natació o com el que sigui, però l'esperit del Club Natació, és a dir, aquests nedadors que tantes alegries ens estan donant, que tenim un equip de competició fantàstic, un equip formatiu, uns entrenadors que són una meravella, i us ho dic no perquè m'ho hagin dit o ho hagi llegit, sinó perquè jo els he tocat de prop. Doncs això és el que nosaltres hem volgut i per això nosaltres vam optar per intentar fer el concurs, era intentar que qui s'ho quedés tingués l'obligació de respectar la votació.
Perquè en un concurs l'Ajuntament té la possibilitat de ficar condicions.
Exacte. Vam arribar fins al punt màxim on intervenció i secretaria estaven d'acord i tal, però finalment, després de veure les pegues que estava posant tothom i tot plegat, van decidir que no. Van veure que legalment, amb la llei a la mà, complint-la estrictament, això no podia ser. I vam optar per la subhasta.
Perquè no hi havia cap altra opció.
Perquè no hi havia cap altra opció. O sigui, jo quan jo arribo al 2019...
Per tant, és incompatible, pregunto, és incompatible rescabalar els diners amb què l'Ajuntament es quedi un equipament.
Exacte.
Des d'un punt de vista legal. No, tu necessites els diners sobre la taula. No em diguis que tens un patrimoni o que recuperes un patrimoni.
No, i a veure, això és molt fàcil. Quina és la solució que et diuen? A veure, si tu t'has de quedar un equipament que és deficitari i tal, bueno, digue'm el meu pressupost on t'ho posaràs. Clar, vol dir que si nosaltres aquí havíem de posar tots aquests diners, vol dir que hem de deixar de fer una sèrie de coses. I es pot ser molt demagog, eh? I dir, deixem de donar ajudes al lloguer, deixem de pagar... No, és, diguem, de tot aquest pressupost, que sempre és superequilibrat, ja veieu que es fa el duro, doncs què en deixaràs de fer per poder pagar això i per poder assumir això? Clar, això és inassumible. Nosaltres no podem agafar i del pressupost municipal despendre'ns de 5 milions per això, perquè això no es pot pagar amb romanent i tal. Clar, vull dir, arriba un moment que tot el que et diuen busqueu una solució i quan a mi em parlen de ganduleria era per dir, és que no tenen ni idea de les hores que hem passat darrere d'això, advocats, assessors, hem buscat de totes les maneres possibles. Jo quan vaig entrar el 2019, el primer que li vaig dir al gerent és això ens ho hem de quedar, amb la meva innocència de ciutadà de Sitges.
Perquè aleshores es podia entendre, ens ho hem de quedar i ho externalitzem a un tercer.
Sí, sí, però...
I com han fet en tants altres llocs.
Sí, però d'entrada, això era el pitjor escenari per la connotació, perquè quan tu externalitzes una cosa com aquesta, com s'ha fet a les cafeteries de les instal·lacions esportives i tal, primer que et demanen solvència econòmica. Connotació, solvència econòmica, no en podria tenir cap ni una. Solvència esportiva i solvència de gestió. Clar, com a solvència de gestió... doncs entenem que però, no pot donar...
Però ho dic en el sentit, ho pots externalitzar una empresa sempre i quan posi com a condició que l'Ajuntament posi com a condició que el Club Natació es mantingués aquí. Això s'hagués pogut fer o podria haver estat la idea inicial, però els serveis tècnics us van dir
no, és que
res, no t'ho pots quedar.
A nivell legal això era incompatible amb tot això que us he estat
explicant. Amb els requeriments de la liquidació del consorci del Club Natació.
Clar, és que aquí, ja us dic, no és el Club Natació, és el consorci. Clar, és, que
és a dir, el marc legal que mou la liquidació del Consorci del Club Natació ho fa incompatible en que l'Ajuntament es pogués quedar aquest equipament.
I ja us puc dir, aquí ha vingut la Federació Catalana de Natació, han vingut privats, ha vingut tothom a dins. Això es pot fer. Els mateixos partits de l'oposició, en el seu moment, quan van fer el posicionament d'això serà el que volem fer nosaltres, ens van dir, home, deixeu-nos uns dies que nosaltres us portem una solució. D'això fa 2 anys i mig. Clar, ningú té cap solució, perquè tothom acaba topant amb el mateix. Hi ha una legalitat que et para i et diu fins aquí hem arribat. Què és difícil d'entendre? Del tot. Jo sóc el primer que em costa entendre això. Però és així. En el seu moment es va fer un artilugi que era el consorci perquè es va creure en aquell moment que era el millor i això doncs ha sigut una complicació al final. I que si el 2015 s'hagués fet aquesta liquidació, segurament s'haurien pogut trobar altres formes. Però ara, amb un club, amb concurs de creditors i tal, el pollastre és total.
És clar, hi ha una pregunta també òbvia que us van formular en el ple, i evidentment el regidor va dir, bé, no serem nosaltres els qui comentem l'estratègia de futur, però clar, bé, com que tothom ja sap com van les subhastes, en què es posin d'acord uns quants, amb obligar d'alguna manera, vaja, que això vagi baixant de preu, estem ara en els 3 milions, a veure si hi ha empreses interessades.
No, però, a veure, en aquesta taula també hi ha hagut algú que amb la inconsciència que la caracteritza va dir, sortirà o ha sortit ja per un import de 2 milions 400. Home, a veure, que ens estem posant pedres que ens estem tirant pedres a la nostra taulada? O sigui, a veure, què volem? Treure un import potent o volem regalar-ho? Perquè, clar, si anem dient que això sortirà per un import, no sé què, doncs la gent pot dir, home, doncs m'espero. Tot això...
Que sou ben fiat o mal fiat? Ho dic perquè un mal fiat pensarà, bueno, ara estem en 3 milions, però vés a saber.
No, jo no és que sigui ben fiat o mal fiat, és que nosaltres hem estat fent una feina fa molts anys d'anar a buscar tota una sèrie de gent que li podria interessar això i dir-los, escolta'm, això tard o d'hora sortirà a subhasta, estigui al tanto, sabem que hi ha gent que hi està interessada i tal. Clar, això són molts diners, però també és una aposta a Sitges i tal. Hem parlat amb grups que els interessa tenir una instal·lació com aquesta i tal. I els
creieu,
hem dit, ei, això sortirà a subhasta.
Creieu que aquesta gent interessada pot tenir com a estratègia anar esperant que això baixi més?
Però penseu que aquesta estratègia no és així de fàcil, perquè
pregunto,
si tu i jo som dos grups opositors, què, ens posem d'acord? Tu i jo ens posem d'acord, però un dels dos haurà de guanyar. Per tant, jo li dic a aquest que no hi aniré fins als 3
i al final
hi faig 300 i li prenc. O sigui, a veure, aquests grups també... són amics, però si estan lluitant per una instal·lació, clar, això també fa que la demanda pugi.
Per tant, passi el que passi, la subhasta era l'única forma possible per complir amb el marc legal de la liquidació del Consorci del Club Natació?
Correcte, correcte. Malgrat costi d'entendre.
No.
I us dic que jo sóc el primer, però hem d'entendre que a vegades és una instal·lació i un club natació. No, i un consorci pel mig. És que aquest és el problema. La mare dels ous...
Hauria estat més fàcil si hagués estat un equipament estrictament del club natació, per dir-ho d'alguna manera.
Si el club natació hagués tingut una instal·lació i ens hagués dit, mira, jo sóc incapaç de gestionar-la a Talavenc, entenc que hauria sigut molt més fàcil. Però, esclar, recordeu que aquí... es va fer tot aquest tema amb el consorci, on el Club Natació havia d'anar pagant uns lloguers, que després a la llarga
hi havia
doncs,
un
no
deute enorme,
pagar.
Etcètera.
O sigui, clar, és que tot això ve amb aquesta història. No s'hi val obviar-ho, perquè, perquè si no surten els números.
Perquè tothom ens pugui entendre, regidor, més o menys, en números grossos, al llarg d'aquests anys, l'Ajuntament, quan hi ha hagut de posar?
No em feu dir números exactes, perquè ara us diré això, però passa els 4 milions, està clar.
Clar, per tant, l'obligació legal és que
sí, rescabalar aquests
el màxim possible d'aquests...
Clar, és que són molts diners, però si ens ho mirem amb uns ulls molt legalistes, al final això no deixa de ser una instal·lació privada. I...
Sí.
No vull posar exemples d'altres clubs, però hi ha altres clubs que tenen problemes amb les seves instal·lacions.
Clubs, entitats, tot el que sigui.
Doncs això. Què hauria sigut lo seu? Doncs que l'Ajuntament hagués tingut una piscina municipal esportiva i aquí hagués entrat un club esportiu, com ha sigut el bàsquet, el futbol, el hockey, que són entitats esportives que disfruten d'una instal·lació municipal. Clar, això hauria sigut la gràcia. Clar, durant molts anys el Club Natació no li ha interessat tenir una instal·lació municipal, volien tenir la seva instal·lació, cosa molt correcta i molt lloable. I jo n'he format part d'aquest club.
I l'Ajuntament tenia convenis per aquí també,
exacte,
a les escoles,
però,
etcètera.
Però si ja em sembla perfecte, vull dir que el Club Natació fos el garant de la formació en natació, sigui lúdica, sigui esportiva, dels sitgetans i sitgetanes, a mi em sembla fantàstic. Però això, dintre del marc que hi ha en aquest moment, on en el seu moment es va crear una piscina municipal, on aquests cursets es van passar allà i tot plegat, doncs origina un problema que jo en el seu moment ja li vaig dir amb l'alcalde de Torn. Fer aquesta piscina municipal crearà dos problemes, el de la piscina municipal i el de la clonatació, i dit i fet. I el fotut és que tu fas un vaticini que al final es compleix i després l'has d'arreglar.
Al final vam tenir una piscina municipal externalitzada i una piscina privada municipalitzada.
Clar, ara és molt fàcil
així,
de dir, però si en el seu moment s'hagués, entre moltes cometes, municipalitzat el Club Natació i s'hagués fet allà una instal·lació esportiva important, jo crec que hauria sigut la manera de que el Club Natació hagués tirat endavant i que haguéssim tingut una piscina municipal. Ei,
tampoc hi havia, aleshores, segurament la capacitat econòmica.
Amb tota la demagògia vulgueu, vull dir, això és molt fàcil dir-ho ara aquí sentat i tal, però era un bon plan.
Però és a dir, el que es viu avui té el seu origen en aquella aprovació de la creació del Consorci el desembre del 2010, fa 15 anys enrere.
Sí, aquella frase que tots intentem dir al play, que no se n'han sortit ningú d'aquellos polvos, estos barros...
Sí, aquellos polvos, estos lodos, tal.
Doncs això.
Ve d'allò,
sí, clar, ve d'allò.
I del marc legal que va marcar creació del Consorci del Club Natació.
Que des del primer moment es va dir que, un cop passat el temps i tal, que aquells consorcis eren...
Sí. Després
es carregava el diable.
Sí.
I per això,
bé, que va haver aquella norma, jo ara no ho recordo,
sí,
però que venia a dir que no es podia crear un consorci per salvar un club, sinó que un consorci havia de ser per un altre motiu,
exacte.
De caire esportiu, no de caire financer, per dir-ho d'alguna manera. No?
I a veure, i us torno a repetir, i en aquell moment es va fer allò perquè segurament era l'única solució.
Era l'única opció, sí.
Vull dir, sense fer demagògia de barata d'aquella acció, perquè en aquell moment, si no s'hagués fet allò, no sé on estaria el club.
Sí. Que ara recordem la presidenta del Natació, aleshores, que va dir que ningú hagués permès que hagués mort el Club Natació. Va dir-ho el desembre del 2010, després d'aquell ple.
Sí, però...
D'aquell ple en el qual Ramon Artigues del Partit Popular va dir en veu alta... que això l'Ajuntament, que això no es pagaria, ja està. Perquè es marcava la data del 2060 perquè el club pogués tornar a recuperar la instal·lació.
Exacte.
El 2060, estem parlant de l'any 2010. És a dir, es plantejava 50 anys vista.
Sí, sí, no, i que... Sí, sí. I que...
Amb la millor intenció del món.
Exacte.
Perquè, sí, evidentment, la intenció sempre ha estat bona, només faltaria.
Això, que vagi per endavant, eh?
Per tant, repetim, almenys a partir de les paraules del regidor, només la subhasta respon als criteris tècnics que marquen la liquidació del Consorci de Colonització.
Sí, i que els que diuen que aquest és el camí fàcil... La veritat és que no tenen ni idea de quin és el camí, perquè aquest no és el camí fàcil. El camí fàcil és fer així, deixar-ho morir i ja passarà i ja no sé què. No, aquesta és una solució que ens pot portar a que el Club Natació tingui una escletxa de poder seguir. O sigui, que de camí fàcil res de res. I la feinada que s'ha fet a darrere, tant des dels serveis tècnics municipals com des de la vessant política, és molt gran. I em sap molt de greu que hi hagi gent que parli de ganduleria i de responsabilitat i d'inutilitat i tot això. Vull dir, realment és no saber de què es parla.
Per tant, la idea ara seria, en el cas que, evidentment, algú aconsegueixi la subhasta, que aquest futur propietari de les instal·lacions del que havia estat el Club Natació es pugui posar d'acord amb l'Ajuntament, amb una mena del que sigui, perquè el Club Natació pugui continuar tenint allà un espai.
Sí, i ja no en el tema esportiu, sinó en el tema social. És a dir, el club, amb aquest acord, amb aquesta subhasta, pot continuar com a club, com a entitat, que això ja és molt. Jo vaig dir en el seu moment que a mi, al final, l'entitat com a tal...
És a dir, entre els acords de la subhasta...
Esclar, entre les això fa que el club no hagi de desaparèixer, el club com a entitat. I això és molt important. Jo ja us vaig dir que el que menys m'importava era... el club com a entitat, que a mi el que m'interessava era el club com a entitat esportiva. És a dir, si jo aconseguia salvar tot el tema de la natació
federada... Voleu dir que
federada,
no us interessava el club com a equipament, us interessava com a entitat esportiva, exacte. Això voleu dir, eh?
Llavors, per això hem d'anar molt al tant, perquè al final diem club, i un diu això, club això. Vol dir la piscina, l'altre diu club vol dir l'entitat, l'altre diu club vol dir consorci, i aquí li posem...
És a dir, en principi, amb aquesta subhasta, amb el resultat d'aquesta subhasta, el club no caldria que canviés de nom, ni caldria que canviés de res?
En principi, si tot va com ha d'anar, no.
Per què?
Perquè això permet que el club quedi sense cap deute d'aquest consorci.
D'acord. Per tant, el club no viuria el que en el seu moment va viure el Club Petit Sitges, per exemple.
Per exemple.
Que es va haver de refundar, i és evident, és el mateix, però el Club Petit Hoquei Sitges ara... D'acord.
Exacte.
És a dir, el club podria mantenir el seu nom original i, per tant, el club podria arribar al centenari, per dir-ho d'alguna manera.
Jo ja us dic, aquest era el menor dels meus maldecaps, però posats a fer... intentem salvar-ho, que ja és el primer. És el que hem dit sempre. Em sembla que el meu discurs des del primer dia ha sigut sempre el mateix i no hem canviat de...
Per tant, el fet de rescabalar aquesta quantitat deixaria el Club Natació a deute zero com a entitat
com
i, per tant, no faria falta ni que es dissolgués, sinó que podria mantenir...
I que llavors no tindria les càrregues de mantenir una instal·lació com tenia en el seu moment, doncs, on tenia unes obligacions de pagament de lloguers i de...
Aleshores, l'entitat ja podria tornar d'alguna manera junta directiva, elecció...
Seria
tal,
un club esportiu...
Tio,
a l'uso.
A l'uso. Déu-n'hi-do.
Què és més... Que quan algú diu, això és que han passat de tot, o no sé què, és per dir santa ignorància.
És més fàcil l'estació d'autobusos?
Sí, home, per favor, molt més fàcil. Molt més fàcil.
Se'n poden explicar quatre detalls?
Sí, home, és molt
fàcil. Com de moment, el lloc.
Sí, el lloc és...
A veure, perquè n'hem sentit tantes coses...
Bueno, a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que publica coses i tal, i per dir, ostres, i si pregunteu, perquè si preguntes, l'explicació és ràpida i fàcil, no té més secret. A veure, nosaltres ja fa molt de temps que anem al darrere d'una solució, que és el pàrquing de Can Robert.
Sí.
Pàrquing de Can Robert, crear una estació d'autobusos i... a sota crear un aparcament soterrat. Això és una obra molt complexa.
De moment tenim a l'imatge pàrquing de Can Robert, part de baix pàrquing, part de dalt és on se situa el mercat dels dijous.
Exacte.
I a dalt de tot aquella zona pels vehicles elèctrics.
Sí.
Diguem-ne, ho tindríem allò de baix a dalt, el tenim establert així.
I a dalt hi hauria l'estació d'autobús i algun ús més, perquè allò és prou ample, és prou gran, i llavors això s'hauria de dibuixar. Això és un projecte molt gran, molt enorme, que nosaltres estem intentant desenvolupar, però penseu que aquí l'administració, quan sent això, ja es posa nerviosa, perquè aquí entren privats, entren licitacions, entra tota una sèrie de temes que s'han de gestionar.
Però és a dir,
això és el futur, eh?
D'acord.
Això és el futur.
Però d'entrada, com que aquest futur o el desenvolupament d'aquest futur és llarg, però la idea final seria la de poder haver-hi, que hi pogués haver, millor dit, un aparcament soterrat allà.
Exacte. Llavors, què passa? El que no farem és treure l'aparcament de superfície que hi ha ara per posar una estació d'autobusos i no tenir aquest aparcament. O sigui, el projecte futur és aquell, però aquell sencer. No fem un tros i posar l'altre.
D'acord.
No, aquell sencer. Llavors, d'acord, què fem? Solucions immediates fins que això no sigui així. Com sempre, l'administració, el que busquem és solucions que siguin poc costoses, que siguin, si fa falta, reversibles fàcilment i que ens donguin tota aquesta practicitat que demanem. Què demanem nosaltres? A veure, on estan ara els autobusos,
sí,
que estan al Passeig Vilafranca...
Sí. Imaginem la parada d'autobusos de Can Robert.
La parada d'autobusos
de Can Robert.
Què passa? Allà hi caben dos busos com a molt, és estret, un bus és més ample que l'arrambador que té...
Amb la marquesina,
amb tots els seus inconvenients que hi ha.
Sí.
Llavors, això no pot ser que estigui aquí. Què fem? Agafem i passem a dins de l'aparcament de Can Robert aquesta parada, fent que els autobusos entrin des de la rotonda, o sigui, creem un pas a la rotonda,
sí,
que vagi directament a l'aparcament, perquè els busos entrin i surtin d'aquí directament. O sigui, amb la facilitat aquesta de, des de la rotonda, entren a dins ja. Un cop aquí dins, se'ls fa un arrambador amb una marquesina i tal i qual, amb l'amplada que toca i tot plegat.
Aquest espai què ocuparia, regidor? Ens imaginem.
A veure,
ens imaginem.
Si nosaltres arribem al pàrquing...
L'aparcament de Can Robert...
Sí, arribem al pàrquing de Can Robert per les lletres de Sitges.
Sí, sí.
I tenim la imatge de que al final de tot tenim la rotonda,
sí,
i tens com si haguéssim un carril per la dreta que puja fins a dalt de tot. Doncs aquest carril el que fem és aquí instal·lar aquesta marquesina, aquest arrambador i tal... Perdem algunes places, molt poques, d'aparcament, perquè hem d'estrenyar una miqueta, hem d'enxamplar aquest recorregut, i aquí és on tindrem la parada dels busos interurbans i urbans. Què vol dir? Vol dir que tu tindràs tota l'amplada de la vorera, tindràs un espai còmode...
És a dir, és una parada que estarà en el lateral de l'aparcament de Can Robert, eh?
A dins de l'aparcament.
A dins de l'aparcament, en el lateral. Es menjarà part del lateral.
Ah, exacte.
És a dir, no estarà a la part de dalt, sinó que estarà en el lateral.
Estarà en aquesta part d'aquí baix. Què més fem, llavors?
En el lateral de baixada, entenc, com està, però més ben col·locada.
O sigui, tocant... O sigui, de fet, tu ara, si estàs mirant a la parada des de la vorera,
sí,
et tombaràs i la parada la tindràs a l'altra banda.
D'acord.
Però amb la tranquil·litat que tens tota l'amplada de la vorera, que l'autobús entrarà i tindrà tot l'espai que necessita, que no interferirà el tràfic que baixa de Passeig de Vilafranca i tal. Què fem llavors també? Aprofitem i la última fila de cotxes que hi ha tocant allà les lletres,
sí,
per dir-ho així,
sí,
no? Suprimim una part d'aquestes places que hi ha aquí i aquí el que fem és un aparcament amb bateria dels busos turístics i tal que estan aparcant ara al carrer.
Sí.
Tot aquell aparcament de busos...
Tot aquell aparcament en filera que queda.
Suprimim aquella parada de busos i els portem aquí. Clar, aquí és molt millor per encotxar, desencotxar... Doncs els del centre excursionista, el dia parlàvem amb ells, quan van d'excursió i queden amb l'autocar, sí, queden aquí i tenen l'espai, o sigui, no estàs allà a l'altra banda, no? Què vol dir? Que aquestes places que perdem aquí, aquestes poques places que perdem aquí, les recuperem allà en el carrer. Que aquell tros de carrer on hi ha ara els busos,
sí,
passaran a tenir el mateix format que té el pàrquing de Can Robert. És a dir, el sistema de pagament igual,
d'acord,
tot igual.
És a dir, aquelles places, que és aquell bon tros de carrer on ara se situen els autobusos
places
turístics,
sí,
allò seran places d'aparcament que substituiran a les que es perdran a l'interior del parc de Can Robert.
I cap per mans segurament sortirà alguna plaça més. És
d'acord
a dir, no perdem places, sinó que en recuperem alguna més.
D'alguna manera.
Diguem-ne que són les mateixes, perquè si estem parlant igual estem parlant de 10 o 15 places més, no tampoc serà el què, però que no es perden. La capacitat del pàrquing de Can Robert serà la mateixa, amb un format una miqueta,
sí,
doncs, més llunyà a algunes places, però que no perdrem espai.
D'acord.
Algú ha dit, no, és que es carreguen el pàrquing de Can Robert per fer una parada de busos turístics per portar més busos. No, no. No té res a veure. El que fem és reordenar la parada dels busos que venen ara discrecionals, que se'n diuen a l'argot tècnic, i la parada de busos urbans i interurbans que estaran aquí.
I continuaran a la part de dalt del pàrquing, els cotxes elèctrics...
I el mercat dels dijous,
tot continuarà igual.
Amb una petita reubicació, doncs, perquè per allà passaran els busos, tirarem una mica més cap a la banda, però que en principi és una remodelació petita en quant a això.
Per tant, aquest vial afectarà el que és el parterre que separa, d'alguna manera, el parc de Can Robert de la Vorera?
Quedarà per terra, eh?
Quedarà per terra.
Sí. No es modifica massa, s'agafa un tros... No feu dir ara si és un metro o un metro i mig o una cosa així, però que en principi seguirà vent-hi per terra, però hi haurà marquesines, hi haurà més espai, hi haurà bancs, hi haurà doncs, una parada amb més condicions.
Sí, perquè la marquesina ara també, pobreta.
Això quan no se l'emporta algun bus per davant.
Allò és a can misèria. Hi ha més o menys unes... Jo que sí.
Ara ja tenim el preprojecte, l'avantprojecte, ja el tenim redactat, ja tenim les condicions que volem i en quin moment estem encarregant el projecte executiu.
Això pot ser aquest any?
Intentarem que es liciti abans d'acabar l'any. Les licitacions. Bonic món de les licitacions.
Oh, també em posaríem aquí, eh?
El meu fetge no en suporta més ja de licitacions. Ja.
Patronat, com està? Anem a fer una bateria d'obres en marxa.
Per això és el que dèiem abans. Tenim 1.000 projectes engegats, el qual vol dir que la cosa va bé i que són projectes que es van acabant, amb el qual doncs, són equipaments que van passant a la utilització del poble. Bé, com tota obra d'aquestes, o sigui, a veure, fer un equipament des de zero té el seu què, però no et surten coses rares. En un equipament com aquest, com ha sigut l'escorxador, com és el patronat, que és reformar edificis antics, doncs és una caixa de sorpreses. Doncs ens hem trobat ara unes vigues que estaven més malament del que havien d'estar, s'han hagut de repuntalar, bueno, tota una sèrie de coses, però en principi, si no passa res d'estrany, abans de l'estiu hauríem de poder tenir-lo ja pràcticament acabat i faltarà fer una cosa del jardí i tal que hem decidit modificar ara, però en principi estarà ja per acabar.
Ha saltat molt el pressupost o què?
No, han sortit coses d'aquestes. Clar, si us ensenyés una foto d'una cata en una paret, on te fas una cata i surt un tipus de
mou o de...
Sí, no sé com explicar-ho per la ràdio perquè és difícilment, això costa molt si no és visual. Dius, vale, doncs fem això. Però és que després vas fent la cata més avall, vas fent una rasa i en un metro hi han 3 tipus de paret. Clar, ostres... I el fotut és que moltes vegades la part que està més a baix de tot és la que està
més fumuda.
Però dius, ostres, però si vam fer una cata aquí i el tipus de paret que hi havia era aquesta, sí, però un pam més amunt ja era diferent. I llavors són sorpreses d'aquestes que et van sortint en edificis d'aquests antics, o que et trobes que quan obres a dalt a la teulada allò era un colomar i hi havia doncs 80 centímetres de porqueria de colom allà que s'ha hagut de buidar i... Bueno. Coses d'aquestes aventures que van sortint amb edificis com aquest del patronat, però la veritat també jo brindo a tothom que quan aquest edifici estigui acabat vagin a veure'l, perquè els que havíem estat corrents per anys al patronat, sigui al centre excursionista, sigui a la secció fotogràfica, sigui a l'agrupament, sigui fent teatre i fent pastorets allà a l'escena i tal, ens portaran molts records, perquè tornar a veure la capella o tornar a veure l'espai de darrere o això, doncs és molt xulo.
Té més de simbòlic que d'aprofitament per aquells que diguin, escolta, més que al final haurà costat molts diners això per un espai que bé, que es pot aprofitar, evidentment, però que tampoc és tan gran com altres espais.
A veure, Vicenç...
Anava a dir Llorenç, no, però sí, Déu-me'n guard, Déu-me'n guard que fos en Llorenç.
Estava pensant en el... En
que no tindria prous...
Estava pensant en un tècnic...
Que tots vostès coneixen, també.
A veure...
I que també havia passat pel patronat.
Exacte. Què passa? Aquest és un edifici que quan nosaltres vam entrar ens el vam trobar que estava a la cartera de l'Ajuntament. Podem fer dues coses. Tirar-lo a terra, ignorar-lo o rehabilitar-lo.
Tirar-lo a terra s'hauria pogut fer?
No ho sé,
patrimoni mundial no, però patrimoni... Bueno,
però hi ha gent que el deixa allà i un dia s'ensorra, oh, quina mala sort. No, s'havia de fer alguna cosa, rehabilitar-lo, que és el que s'ha fet, i donar-li un format, que amb això vull posar en valor la tasca del regidor Salmeron en l'anterior legislatura, de donar-li aquest format encarat a la literatura, a la llibreria, al format aquest... però és un edifici que jo si hagués hagut de... Jo dia d'avui no hauria donat un duro per ell, perquè pagar els diners que es van pagar per aquest edifici...
Ah, perquè la Generalitat també...
Bueno, és el de sempre, els partits doncs tenen compromisos i en aquell moment li van dir, noi, això toca fer-ho. I torno amb el mateix una mica com abans amb el Consorci. En aquell moment va tocar fer això i va tocar fer això.
Sí, sí.
A mi també m'hauria
sabut... Però que també es va expulsar les responsabilitats, perquè és clar.
A mi també m'hauria sabut molt de greu perdre aquesta instal·lació. Jo m'hi he passat moltes hores allà dins també. Però per altra banda, al final és, bueno, doncs, senyors de la Generalitat, si ens els donen, els rehabilitem. No, pues a part de rehabilitar-lo l'has de pagar. Hòstia, un edifici que era del poble de Sitges. Mm-hmm. Això era...
I recordem que és part de l'edifici. Perquè
és part de l'edifici. Perquè
de l'edifici no em va quedar res.
Enyoraré el pati i enyoraré moltes de les sales que...
La planta baixa del cau, el primer pis...
El teatre i el cafè.
La coral a dalt de tot.
La coral, vull dir...
Bé.
Exacte.
Vinga, ràpidament. Nou camp de futbol, com està?
Nou camp de futbol, a punt de rebre ja el projecte executiu definitiu, i un cop el tinguem és ja posar-hi fil a l'agulla per veure, penseu que sempre he explicat que això té tres parts, una és el camp de futbol, una altra són les pistes que van a sota i una altra és la urbanització de tota la zona. I llavors veure quin timing posem, quin calendari posem i com ho vestim tot això per engegar ja doncs, aquesta obra.
Escola de música?
Escola de música, ja han començat els treballs previs i jo suposo que es començarà a veure picar, per dir-ho així, que a vegades és el que veiem les obres. Ara un cop tombi Setmana Santa ja estaran fent forats i fent soroll i fent pols.
Finalment. Masia de Santa Bàrbara?
Masia de Santa Bàrbara està preparant la licitació, ja tenim el projecte executiu, ja l'hem presentat als castells, l'hem presentat a la rítmica, l'hem presentat a tothom que l'ha volgut veure i estem preparant la licitació per treure'l ja a licitar.
Fin de la cita. 11:31 minuts. Jaume Monasterio, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.